Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, eh, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, què tal, Àxel, com estàs?
Molt bones, Albert, què tal, com va?
Molt bé, una setmana més aquí al Ressopó.
Aquí estem, després de gran festival que s'ha fotut aquí a Sabadell.
Sí, l'embassat.
Home, déu-n'hi-do.
I has anat?
No he pogut anar a feina, però
fatal,
bueno.
Fatal.
Estava treballant.
Fatal, eh? És el que té la restauració, no?
Sí, és el que té. Però bé. Bueno, però guai, eh?
Vull dir... anys vas muntar alguna cosa, no? Algun show?
No, va ser l'Observa.
Ah, va ser l'Observa.
Sí, sí.
Que
sí.
Comença ara.
Correcte.
No hi
però
vas
va guai.
No hi vas aquest any?
No.
A fer una mica de cuina a variar.
Va ser una bogeria. Dies de dormir 3 hores. 4 dies a la setmana de 7 estava dormint 3 hores al dia.
Perquè empalmaves el servei amb la...
Correcte.
Amb la food truck, no?
Sí. M'anava de cul tot el dia.
A tope.
Però bueno, ja està.
Ja t'agrada això.
Sí, home, si no, malament, eh? Si no, no faríem això. Què, alguna coseta? Has anat a algun lloc?
No, aquesta setmana molt tranquil.
Bueno,
i tu?
Jo no he anat a cap lloc, però tinc reserva a dos llocs molt guais, tio.
On vas ara?
Xavier, Xavier Pellicer.
Molt bé.
I a Urt.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Jo a la Urt hi vaig anar poc abans de que rebessin l'estrella i vaig flipar.
És una borrada, tio.
No, és una bogeria. I Xavier Pellicer, només per com tracta... l'Obert.
Bueno, el mag de les verdures.
Exacte. Molt bé. T'he de dir que van anar uns amics al Goig i m'han dit que espectacularment bé, eh?
Ara he dit fatal, no?
No, m'han dit que espectacularment bé. Jo, però digueu-me alguna cosa, critiqueu-me una mica, i m'han dit que no podem dir res. Vull dir, t'he de felicitar.
Bé, me n'alegro.
Qui ens visita avui? Qui tenim aquí a la taula?
Bueno, tenim un veí teu.
Veí meu i amic.
I amic, que hem visitat ja unes quantes vegades.
Sí, i tant.
Vull dir, molt bones, benvingut.
Bona tarda.
Tenim l'Eric de Cantiu.
Cantiu, sí.
Bé, molt bé. Molt, molt content d'estar aquí amb vosaltres aquesta tarda.
Molt bé. L'Eric té un restaurant a Gallifa. Uh-huh. Explica'ns una mica com on és Gallifa, com surt el projecte de muntar un restaurant allà, perquè tens el monopoli, ets tu solet.
som jo sempre dic que som el millor restaurant de Gallifa i el pitjor a la vegada. Perquè evidentment no hi ha res més, per tant som els únics a 8 quilòmetres a la Rodona. Estem això, a 8 quilòmetres de Sant Feliu de Codines, a 15 de Caldes de Montbui, a 30 i pocs de Sabadell, si no vaig errat. I res, vam agafar amb la meva parella el restaurant. Nosaltres ara li diem restaurant, però sempre havia sigut un bar, bar Cantiu. Nosaltres estem intentant a poc a poc canviar-li una mica la visió que hi havia, no?, del local. Vam començar que era un bar de carretera i estem intentant mica en mica transformar-lo una mica en restaurant a peu de carretera. Està costant i mica en mica estem fent molta feina per anar seleccionant una mica on volem acabar anant, però jo crec que ens en estem en sortint prou bé, i prova d'ell és que fa 3 anys que hi som. I de moment tothom està molt content.
Ho heu fet, eh?
Ho hem fet,
sí,
ja.
Sí, 100%. 100%.
Gràcies. Moltes gràcies.
Abans d'endinsar-nos, les 3 preguntes de sempre, no?
Vinga, som-hi.
Comences?
Plat preferit.
Uau. Aquesta no me l'he preparat, eh?
No sé per què ser teu, eh? El que més t'agradi...
Sí. Si hagués de ser així com a especial... Podria diria el panet farcit de la meva àvia, que feia la meva àvia, poder també més pel record que existeix cap al plat en si, no? Et faig 5 cèntims, és un panet de llet, l'obrim, el buidem per dintre de tota la molla, li piquem una mica de llet per acabar-lo d'estovar per dins, un molt bon sofregit de tomàquet, una mica de carn picada per fer com una bolognesa, però molt a la catalana, d'hores, no tan italiana. Farcim el panet i fiquem un rovell d'ou en el centre, muntem la clara dels ous que hem separat prèviament, un cop muntada la fiquem per sobre i fregim el panet, anar-li tirant oli per sobre la clara perquè quedi tota la clara ben torradeta, no? com el que seria el fregidet de l'ou. Jo crec que aquest és un dels plats icònics de la meva família, no? com molta referència de quan es feia això a casa, era com passa, hi ha alguna festa, no? Per dir-ho d'una manera.
S'ho currava, la iaia?
Sí.
Ojo, molt
bé. Ojo,
Sí, sí. Ja podem intuir d'on li ve l'afició a la cuina, eh?
Sí, sí. Professionalment parlant, ningú de la meva família propera ha sigut mai del sector, tot i que sí que és veritat que de jovenet el meu avi tenia una bodega, una bar-bodega a la Vinya, a Barcelona, però no era tan
restaurant, sinó...
Sí, no era tan culinari, sinó era més una bodega
de tota la vida.
Sí, de tota la vida, de vins i cafès, que diríem.
Que guai.
Sí, sí, sí.
El teu vi preferit?
Actualment, poder qualitat-preu, estem amb una bodegueta a Terra Alta, bodegueta, per no dir bodega, perquè de bodegueta no té res, són bastant grossos ja, i el que estan fent està molt bé, Altavins, i qualsevol dels vins que tenen m'agrada moltíssim. Poder jo, per qualitat-preu, em quedaria amb el Tempus, que és una gamma una mica intermitja, per dir-ho d'una manera, després en tenen uns quants més per sobre, i ostres, m'agrada molt.
Que guai.
Bueno, doncs apuntem, jo no el conec.
Bona opció.
I última pregunta de les tres aquestes que fem a tots és primer record que tinguis en una cuina. Primer record que tens cuinant.
Uau. Si fer pizzas es pot considerar un record culinari, poder seria la referència a casa dels meus pares. Poder et parlo 8 anys. Necessitava una banqueta per ficar les pizzas al forn. El forn està una mica aixecat, però perquè et faci una idea de la meva alçada... Un sopar que va fer la meva mare amb família i amigues per preparar una despedida de soltera d'una d'elles, i li vaig dir, no et preocupis de res, que jo us vaig traient les pizzas.
Amb 8 anys, eh?
Amb 8 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Pell de gallina ara mateix, eh? Sí, sí, jo crec que és el meu primer record, ja et dic, culinari, si es pot considerar així, fer unes pizzas al forn.
Clar que sí. Podria haver estat una manida, eh? Tallar un tomàquet ja seria cuinar. Sí, sí.
Com acabes a la Gallifa? Per què decideixes muntar Cantiu a Gallifa?
Bé, Gallifa ha sigut sempre el poble on jo he estiuejat, on jo pujava tots els caps de setmana. Nosaltres de petits, si els meus pares ens portaven malament, el nostre càstig era no pujar a Gallifa. Això era molt més que no et treiem la Game Boy o tot el que tu vulguis. I sempre ha sigut això, no? Hi havia el bar del poble... I quan em vaig començar una mica a ficar en el món de l'hostaleria i això, he passat per Estrelles Michelin, he estat amb diferents estils de cuina, jo vaig dir, ostres, jo em vull muntar el meu, però no vull anar a una Estrella Michelin, no m'acaba d'agradar aquest tipus de cuina, tot i que la disfruto moltíssim com a client, no et diré que no. I això, em va sortir l'oportunitat fa 6 anys, no la vaig agafar, i vaig dir, massa jove, no és el moment, i ara farà 3, em va tornar a sortir l'oportunitat i vaig dir, un tren passa un cop a la vida, pot passar 2, però
és impossible, ja segur que passarà.
És impossible que passi 3, per tant, tira-t'hi de cap.
I ara fa 3 anys que estàs a Cantiu.
Sí, ara el juny farà 3 anys.
Com definiries una mica la cuina de Cantiu?
Bé, per una part tenim la carta, que la carta és una cuina molt, molt tradicional, és molt basat en una bona brasa i un bon producte, sobretot. A mi el que m'agrada dir és, si tens un bon producte, no cal que li facis gran cosa. Al final és, com dic jo vulgarment, no la caguis. No fallis, no...
No l'espallis.
Això mateix, no l'espallis. O sigui, tens més a perdre que a guanyar, de fet, perquè és això, si el producte ja és bo... Dic...
No cal tocar-lo gaire.
Això mateix.
Totalment.
Com més el toquis, més possibilitats tens de liar-la. I llavors tenim una part d'uns petits entrants, això, la part de la brasa, uns guisats una mica de tota la vida, no? Doncs les mandonguilles amb sípia, el pollastre amb escamarlans, guisats de tota la vida de catalans, per dir-ho d'una manera, un bacallà a la llauna, cosetes així. I després, per l'altra banda, el que a mi podem té més entretingut en el dia a dia o una manera meva també de poder... disfrutar de la monotonia que tindria si no el meu restaurant, que és la pissarreta. Tinc una pissarra, tant una pissarra de vins com una pissarra de menjar, i allà és on jo, pues, amb les suggerències que poso són el que em va vinguent al cap, no? Jo vaig a algun restaurant o en els meus dies lliures potser faig algun petit viatge i això, i quan torno doncs les idees que tinc les obro una mica allà ja deixo volar una mica més, sense perdre l'essència, però deixo volar una mica més la imaginació, potser alguna cosa una mica més especial.
Jo t'he de dir que d'aquesta pissarra d'aquesta setmana passada vaig anar a sopar dissabte, típic client cabron que es presenta al restaurant a les 10 i mitja de la nit, vaig ser jo.
Perquè eres tu.
Perquè
si no t'agafo, no?
Però vaig menjar un picantó espectacular, i no el vas fer brasa i ja està.
Bé, li fem una petita cocció a baixa temperatura, primer.
Vale.
Unes 4 horetes a 60 i pocs graus. Sí. No t'ho acabaré de dir del tot. No fos cas. L'envasem al buit, el cuinem a baixa temperatura al forn de vapor i després sí, l'acabem, el passem una mica per brasa i l'acabem de torrar al forn.
Jo el vaig trobar espectacular, però espectacular, eh?
Em quadra. Si no, no ho faria.
Gràcies.
D'on et ve l'afició a la cuina? Has dit que des de petit ja vas començar amb aquest sopar de l'espatlla soltera de ta mare?
Sí, jo, de fet, jo volia ser arquitecte.
Hòstia, pues ha canviat bastant, eh? Que...
Sí, me'n quedaven 7 o 8 assignatures per trimestre, i quan a tercer d'ESO va tocar decidir a quart, no? Ja et feien com, ostres, has de guiar-te una mica cap a on vols anar. Em vaig sentar amb els meus pares i em van dir, diu...
Intentarem no tirar edificis.
Ho dius tu o ho dic jo, no? Allò de dir, en aquesta taula tots ho tenim clar, tu per arquitecte no arribaràs, que potser sí, però era com molt complicat. I parlant, ostres, pues, t'agrada molt la cuina. Jo penso que jo era molt dolent en els estudis, no era perquè jo al final sempre que hi havia els profes, perquè no feia res, però no feia res, ni bo ni malament. O sigui, jo estava allà a la classe i ningú sabia que hi era, no? Jo arribava a casa, tirava la motxilla a l'habitació, li deia als meus pares que no tenia deures, evidentment mentida, tampoc no sé com s'ho creien, però bueno. I acompanyava ma mare al súper i a partir d'allà pues, vam començar a parlar, no? I, ostres, Eric, però és que tu pues, sempre treus el cap a la cuina, disfrutes menjant, disfrutes ajudant a la cuina, per què no? Provem-ho. Jo tinc la sort que sóc de principis d'any, per tant, abans de començar a estudiar al setembre, a l'estiu abans ja tenia els 16 anys.
Ja podies treballar.
Això mateix.
Que guai.
I el meu pare em va dir, diu, mira, vols estudiar hostaleria? Em sembla perfecte, però primer treballa un estiu, quan tots els teus amics estiguin a la piscina, a la platja, amb els col·legues, tu estigues en una cuina, si al setembre em dius que sí, entrem a l'escola.
Quina gran reflexió, eh?
Doncs sí.
Jo, això és molt d'agrair. És molt d'agrair perquè jo ho he anat veient després, no? Durant el temps, que dius, ostres, com la gent es crema superràpid, la gent va com molt agobiada, no? És que no tinc conciliació amb els amics, no? Ja no et diré familiar, perquè en aquelles edats no hi ha conciliació tan familiar, no? Però, ostres, no puc sortir de festa, no puc... I no ho sabies.
No, clar.
No, al final, jo ho dic sempre, l'hostaleria ha de ser vocacional.
Sí, 100%, totalment.
Per guanyar diners un estiu, bueno, poder sí, però si t'hi vols dedicar has de tenir alguna cosa t'ha de traure.
100%.
Passes aquest estiu o el passes bé?
Disculpa?
Passes a l'estiu aquest?
Ah, sí, perdona. Sí, el passo bé a dos restaurants que actualment ja estan malauradament tancats, un d'ells fa poc per jubilació, superguai, un mes i mig a cada un dels dos per provar dos cuines diferents per tampoc no agobiar-me massa del mateix lloc i, evidentment, setembre, inici del curs, escola d'hostaleria.
A on?
Al CET, a Barcelona.
Jugaves ja amb algú d'avantatge, no?
Bueno, sí, ho vaig notar bastant. També t'haig de dir que anava recomanat i llavors ja sabia molt bé on anava i la gent que hi va acostuma a venir també amb aquesta petita avantatge de que no és el primer cop que entren a una cuina. Tot i així, sí, es notava que ja, doncs, quan et parlaven de ganivets ja sabies quin era quin, quan et parlaven de depèn quin producte, doncs ja començaves a conèixer una mica, de dir, bueno, al principi, com a mínim, amb tots els nervis que tens de l'inici d'estudis, anava una mica més relaxat.
Això està genial. Jo vaig entrar amb 15 anys a l'escola d'hostaleria.
Wow.
I en aquest sentit sí que...
Amb verd total, no?
Totalment, mira, moldejable.
Sí, sí, sí. També és bo, per depèn quina cosa, si no entres en manies, també és més...
Sí,
és més,
això és cert.
És més fàcil.
Però està guai jugar amb un avantatge sobre els teus companys, no? Poder...
Sí, sí, sobretot això, al principi, en seguida, el que passen uns mesos, en seguida et poses tots una mica a nivell, no? Però al principi pues et dona una certa tranquil·litat.
Que guai. I quan surts de l'escola, has dit que has estat alguna estrella Michelin. Explica'ns una mica la teva trajectòria abans d'arribar a Cantiu.
Bé, doncs nosaltres... Bueno, jo, o sigui, abans d'acabar els estudis, al tercer any hi ha un concurs que es fa a Madrid, a Le Cordon Bleu de Madrid, que li diuen el Premio Promeses de l'Alta Cocina. A mi em va tocar la tercera edició. I tots els alumnes finalitzadors de grau mig o grau superior s'hi podien presentar i des de l'escola doncs motivaven aquells que anaven una mica més més tranquils amb les notes, per dir-ho d'una manera, perquè era just en el final en el tram final i era una mica agobiant tot plegat, a presentar-se. Em presento i anar passant processos de selecció. Aquella època, vídeos a Facebook, havies d'enviar links a Facebook perquè la gent et votés, un vídeo tipus Carlos Arguiñano, eh? O sigui, a la cuina de casa teva fent un vídeo i això ho penjaven a Facebook i et feien que la gent et votés i vam acabar, bueno, vaig acabar a la final a Madrid i quedant segon del concurs. Per tant, 3 mesos a estudiar a Madrid, per la beca del premi eren 3 mesos d'estudis. Allà vaig estar fent un certificat de pastisseria bàsica espanyola, i d'allà ja vaig saltar. Havia estat fent pràctiques a, no sé si coneixeu, Cal Enric, a la Vall de Bianya, al costat d'Olot.
Sí, correcte.
Si no el coneixes,
sí, sí.
Molt,
és un bon
molt,
lloc.
Molt recomanable.
És un bon pepino de restaurant.
Està molt guai. I tinc moltes ganes d'anar-hi com a client, perquè no hi he anat mai.
Quan vulguis hi anem.
Però estant allà els mesos que vaig estar a pràctiques, s'estava molt, molt, molt bé. I allà vaig estar a pràctiques i després m'hi vaig quedar amb ells treballant a l'acabar les pràctiques. Tot entremig, per dir-ho d'una manera, va venir l'etapa petita de Madrid, però vaig fer això, no? Les pràctiques amb ells, me'n vaig a Madrid i al tornar em van agafar per estar amb ells i amb un altre restaurant que tenien a Camprodon, que ells el gestionaven. Entre un i l'altre vaig estar un anyet i mig. D'allà vaig saltar un altre lloc a Camprodon, de Camprodon cap al mar. Me'n vaig anar, bueno, segona línia de mar, diríem, a Llagostera. Allà vaig estar dirigint un petit hotelet que tenia 8 habitacions, eren 14 tauletes, i allà va ser una etapa de creixement molt, molt, molt heavy, perquè em van deixar, jo crec que tenia 21 anyets, i em van deixar sol. I
Déu-n'hi-do, eh?
Confiaven en mi, pel que sigui, confiaven molt en mi, i em van deixar sol a dirigir la cuina, evidentment amb un recolzament del xef en l'hotel on havia estat jo treballant amb ells, i ells mateixos havien comprat la gestió i em van enviar allà a un hotel de Llagostera.
Va sortir bé?
Sí, va sortir molt bé, molt, molt, molt guai. Vaig estar un anyet i poc també, etapes curtes. He anat cremant les etapes com molt, molt, molt ràpid per diferents motius de la vida, però les etapes molt intenses. Molt, molt xulo. L'etapa de l'hotel la recordo amb molt amor, no? Perquè ja et dic, va ser un creixement intern molt heavy a nivell d'haver-ho d'aprendre tot molt ràpid. Haver d'aprendre a gestionar personal, a gestionar compres, a gestionar proveïdors, a la vegada que donar la cara amb els clients, que crear plats. Uf, se'm va fer molt gros al principi, però ostres... Crec que...
Un aprenentatge forçat, no?
Sí,
un
sí,
per 3.
Això, una etapa cremada hiperràpid. Sí, sí, sí. Després d'allà salto un altre cop a Barcelona, 3 o 4 llocs a Barcelona, aquí sí que molt, molt ràpids, anar tastejant, a Barcelona és...
Anar provant cuines?
Barcelona és molt caòtic, és... Allà sí que et cremes molt ràpid dels llocs, et cremen molt ràpid, és molt turista, és molt... És molt dur. L'hostaleria a Barcelona no la recomano quasi bé a ningú, eh? Algun poder sí que
l'enviaria.
Algun sí que l'enviaria a Barcelona, però uau, Molt dura l'hostaleria allà. I ja per acabar, abans d'arribar a el que és ara Cantiu, una etapa que també em va agradar molt i em va marcar molt, el sector catering. Vaig estar prop d'un any i mig, dos, el catering l'Empordà, a Canovelles, magnífiques persones, un equip molt, molt, molt xulo, per ser un equip molt gran, perquè per mi, per ser una cuina, ostres, havíem arribat a treballar 12-14 persones en plantilla. Hi havia un ambient supermaco, un tema directiu també molt, molt xulo, i un aprenentatge molt, molt guai, sobretot tema organitzatiu. O sigui, entres a Montmeló, te'n vas a fer un VIP a Fórmula 1 a Montmeló, a les 6 del matí es tanquen les portes d'entrada i tot el que t'hagis deixat fora ja està fora.
Mala sorte.
Sí. Sí, sí, sí. Moltes hores. Sí que empalmàvem... Jo allà he fet el meu rècord d'hores treballades. Crec que està en 29 del tirón.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquí jo sí pensava que tenia el rècord alt, tio. Van ser 21.
Aquí sí que el de dormir 3 hores i anar al food truck que he sentit al principi, això no hi havia ni això. Conduint furgonetes, descansant, ja et dic, doncs mentre condueix l'altre mig descanses, però sí, sí, empalmar un casament amb un Montmeló, amb tot això, bueno...
Ojo, eh?
Jo pensava que havia fotut un rècord històric, 21 hores, però veig que no.
No.
Uau, no, ja et dic, una vegada, eh? Però es feien hores però, ostres, acabaves amb alegria, perquè quan... és que és molt diferent que un servei d'un restaurant. Tu quan acabes un servei d'un restaurant, si tot ha sortit bé, estàs content, marxes cap a casa i tot tranquil, no? Però quan fas un casament per 200 persones i surt bé i veus que els novis estan feliços, sapiguent el que t'hi estàs jugant, no? Perquè allà t'hi estàs jugant molt, molt més que amb una taula de quatre que han vingut a celebrar el sant del pare.
Sí, sí, no és...
Canvio,
és molt diferent.
Canvia, i a nivell organitzatiu, després, per una cuina normal, per una cuina de restaurant, et serveix moltíssim. Jo pensava que no podria aplicar gaires conceptes, i, ostres, et serveix molt, no? A vegades, ostres, quan...
Clar, com organitzar-te?
Fer unes simples croquetes. Fer unes simples croquetes, quan et comences a organitzar, tu a vegades no, doncs, ostres, agafo un bol per ficar aquí l'ou i faig i tal, ja, però quan feies 400 croquetes a l'hora, com ho feies? No, grans coses, fer molta més cadena, això, i les 100 croquetes que has de fer al restaurant per una setmana, les fas amb la meitat de temps que les feies en un altre lloc, no? Per això, per la línia organitzativa. La línia organitzativa. I això t'ho dona un catering, que és algo... que ja et dic, que recomano a tothom que pugui passar-hi, passar per un catering, i si a més et tracten bé, ja és l'hòstia.
Bon recorregut, eh?
I tant.
I arribes a Cantiu.
I arribem a Cantiu, això mateix, sí, sí.
Que fas esmorzars i...
Esmorzars, dinars i sopars.
I és quan sí, es nota sí. Tota aquesta motxilla de feina feta abans.
La feina ben feta, dius, sí, sí. D'on surt aquesta feina ben feta, i saps d'on ve, i llavors ho comences a entendre tot una miqueta. Què ofereixes a Cantiu? Has parlat una mica de la cuina. Per què la gent ha d'anar a Cantiu? És una pregunta aquesta, eh?
La resposta ràpida i fàcil seria i per què no, no? Ostres, jo crec que qualitat-preu, estem treballant amb uns preus molt apretats, molt, molt apretats, i amb un producte molt xulo. És a dir, poder-te menjar un entrecot de vedell ecològic del propi poble, d'allà de Gallifa, que ens els porta de la Granja La Soleia, que treballa en un producte espectacular. Els ous de les Ferreries, que és una granja de gallines que tenim al costat de Gallifa també. Bueno, de fet, a Gallifa. A Gallifa mateix, està una mica a les afores, però és Gallifa mateix. I d'allà tractem, els hi agafem els ous i totes les nostres truites d'esmorzars i totes les elaboracions que fem, ho fem amb producte d'allà. Treballem amb producte de Can Torret, de la Can Saladeria del poble de Sant Feliu de Codines.
El coneixen perquè ha passat per aquí el podcast també.
Ha vingut també,
sí,
ostres,
també ha vingut a parlar dels buix.
Sí, pues mira, no tenia en ment que hagués passat. Doncs ja sabeu qui és i treballa un producte espectacular. Els bulls, evidentment, però la botifarra negra difícilment algú no se'n recorda d'haver menjat una de les millors botifarres negres del territori.
Jo recordo un dia, Axel, te'n recordaràs, que vam anar allà i no sabíem què demanar i li vam dir, Eric, fes el que tu vulguis.
Comença a treure coses, això ho fem molt.
Sí, ens agrada, ens agrada. Però hi ha llocs que no ho reben bé i l'Eric encantat i ens va fotre un menú d'agustació allà.
L'Eric encantat perquè se't posa bona cara, però jo estic segur que l'igual que em passa a mi ja molts.
Bé, quan entres a cuina, primer te'n recordes de tota la vostra família.
Bé,
i després sí que és veritat que quan comences a... és a dir, primer la pressió recau sobre tu, no? És a dir, hi ha vegades que és molt fàcil perquè tu et demanes un plat i no t'agrada i hi ha el 50% de culpa que pot ser meva i el 50% de culpa que pot ser de la persona que l'ha triat. O sigui, potser t'has demanat un peix i aquell dia et venia a gust. No és que et vingués de buscar, però no era el moment de menjar peix, potser, no?
Sí,
perquè
sí.
No estàs en el modo de menjar aquell aliment. Llavors, tens part de responsabilitat tu que a mi em deixa més tranquil, per dir-ho d'una manera. Si a mi em recau tota la responsabilitat de que t'haig de fer el... haig d'aconseguir que tot el que jo tregui de la meva cuina t'agradi, no? Però quan comences a treballar-ho i comences a treure i vas veient que el feedback és positiu, t'animes i al final crec que veu haver de ser vosaltres que veu dir, Eric,
ja pots anar parant,
que comencem a estar tips.
Ojo que vam acabar després per acabar amb l'entrecot, al final de tot.
Clar, l'últim ha de ser l'entrecot. Al final hi ha molta gent, no, que a vegades em diu, ostres, no sé si fer aquest plat o l'altre, no? I dius, si un dels dos és entrecot o algun producte diferencial, ostres, escolleix aquest, no? Que al final és com, és allò de dir, un pollastre a la brasa, el fem bo, però te'l pots menjar tot arreu. L'entrecot de gallifa no està tot arreu.
Pocs jocs el menjaràs.
Evidentment que hi és, però costa més trobar-lo i llavors disfruta'l.
Totalment. I després els postres, si no recordo malament, tenies dos pastís de formatge diferent, pot ser?
Bé, nosaltres treballem amb el postre, que li diem, que és un concepte que vam començar, va sortir molt espontani durant el Covid. Durant el Covid va haver-hi els processos aquests d'ERTEs a les cuines, que t'haig d'explicar, no? Suposo que també et va tocar en algun moment o altre. I vam començar a fer, des de l'obrador de casa, vam començar a fer potets de vidre, on hi ficàvem postres, i els veníem a les cases. I al final d'aquí va sortir una mica el joc de postres, no? De postres posats en pots. I a més, per acabar-li de donar volta, els venien per 3 euros, per tant, són pots per 3. Jugàvem una mica així amb les paraules i d'allà en vam fer de 1.000 tipus. Vam fer tot el que se't pugui ocórrer de dolç que puguis posar en un pot, des d'un pastís de poma, un pastís de pastanaga, un lemon pie, un cheesecake. El dia del dia universal del cheesecake vam fer 8 varietats de cheesecakes diferents. I això ho hem traslladat una mica també en el restaurant, que entre d'altres postres fem els postres, que hi ha sempre la línia del pastís de formatge, del cheesecake, una textura molt cremosa, molt, molt, molt fàcil de menjar. I després sí que ocasionalment, doncs, anem fent alguna varietat. Pot ser que en aquella època provessis el de formatge blau i figues.
Em sona que sigui algun formatge.
Jo no recordo.
Jo tenia el de gorgonzola, potser, no?
Pot ser el de gorgonzola, pot ser hem fet amb crema de xocolata i avellanes, hem anat fent moltes varietats. Sí que és veritat que el de pastís de formatge... El bàsic és obligat. Jo sempre ho dic, jo no aixecaré persiana si no tinc croquetes de rostit de pollastre, que les fem nosaltres, o pastís de formatge.
Se't poden acabar un dia.
No puc obrir persiana. No, jo crec que em tallen la mà. Direm la mà.
A la cuina que estàs tu, amb un ajudant només.
Sí, tinc el Costi, un veí de Gallifa, que ja treballava en el restaurant quan el vam agafar nosaltres. Li vam oferir l'oportunitat de continuar i fins a dia avui tot el que ell vulgui. Respon a la perfecció i entre els dos i alguna que altra Coca-Cola aguantem tot el que vingui. Sí.
Quina capacitat té el restaurant?
Nosaltres tenim, a l'hivern que no disposem de terrassa, tenim 8 tauletes, les 8 taules per 4 persones i després tenim una petita terrassa més a l'estiu que tenim 8 tauletes més.
suficient.
Fem números, sí, no portar la calculadora.
I tot s'ha de dir que la terrasseta aquella que tens allà és molt guai.
Tinc la terrassa amagada, no, que diem, la
és
terrassa darrere, tres taules, una posta de sol espectacular al vespre. Sí, és molt VIP, diguem.
Està molt xula.
A part és bo perquè en els serveis potents haig de demanar perdó sempre, perquè clar, és sortida directa des de cuina i se'm sent bastant, i a vegades haig de dir disculpeu, no? Allò de passa'm ja, aquests plats els necessito ja. No, doncs sí, sóc una mica hiperactiu, no diagnosticat, i els serveis potents trec tota la
el que passa
tota
al servei, el que passa al servei és que el servei.
Després tan amics.
Sí, ja sí, està. Sí. Això ens pot passar a tots.
Ens passa a tots, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Axel, alguna cosa a afegir?
Res, no, jo estic flipant amb tot el recorregut que té. Òbviament havia de ser-hi, no el coneixia, però per tots aquests jocs que ha passat, les experiències i tot, però òbviament havia de ser-hi perquè la cuina, quan vas a Cantiu, tot això es nota. És una passada, menja molt bé.
Moltes gràcies.
No sé, jo he anat tres vegades, tu, Albert, imagino que algunes quantes més.
Jo sí, sí, alguna més que tres.
Setmanalment no sembla ja quasi...
Ara, des de que hi ha de cantats, menys, però abans, setmanalment, no, però cada 15 dies, màxim, i passava.
Ara li fa més vergonya venir a les 10 i mitja del vespre. Llavors,
vergonya cap.
Llavors, en comptes de venir quinzenalment, ho allarga una mica més per no forçar la màquina, per no forçar la màquina.
Perquè si no, un dia m'engegarà la merda i tampoc tinc ganes. Eric, alguna cosa a afegir?
Res, no he comentat, és com també una mica peculiar i costa de trobar per la zona i és d'agrair sobretot pel sector, tota la nostra cuina, el 99,9% de la nostra cuina és sense gluten, tant el pastís de formatge que comentàvem, les croquetes de rostit, tot ho fem sense gluten, dic 99,9% perquè hi ha pa per fer torrades, única i exclusivament. Però tota la resta dels plats de la nostra carta són sense gluten. I trobar a dia d'avui un lloc on et facin croquetes casolanes sense gluten o postres...
Costa molt.
Que guai.
Bé i bons i sense que et cobrin 7 euros per una ració de pa resseca... Està molt guai i és d'agrair. El feedback dels clients celíacs és superxulo.
Home, està molt bé destacar això, perquè cada cop hi ha més celiaquies, més intoleràncies.
Totalment.
I el que diu l'Eric és trobar un lloc on menjar molt bé i que sigui apte per tots els públics, diguem-ho així, costa
molt, sí. Bé, ja ho sabeu, si voleu agafar la moto, un esmorzar, dinar, a sopar un dia, la moto, el cotxe, el que faci falta, aquí al costat.
Moto, carretera de moto.
Carretera de moto, eh? O de bici. Molt bé. Què, Axel? Què ens portes avui?
Res, no, porto només... Ahir... Ara és més una coseta de temporada i tal, no ve a ser una recepta. Però passejant l'altre dia, de fet estava a Sant Feliu, va ser diumenge, hi havia un arbre de saúc al costat de casa de metieta, i vaig dir, hòstia, comencen a florir, bueno, comencen, porten un temps florint, no sé si imagino per gaire de setmanes o més temps inclús, i em mola molt el saúc, l'olor que té i tal. Hi ha molta gent que recorre a fer les tempures, no?, amb el saúc, però trobo que es perd massa el sabor en el moment de fregir, o inclús la textureta que té la flor, que és molt poca, no?, però l'acaba perdent. I la prova que vaig fer, i em va molar molt, és en una truita, i és posar el saúc una miqueta dins de la truita, quatre floretes per allà dins, i després te les col·loques per dalt també per tenir una miqueta més de textura i la flor fresca, i ja està, és que no cal més. Després ja li pots afegir algun formatget amb el saúc, jo tiraria més d'algun formatge de cabra, algú més aquest, no tan, que no sigui tan fresc. I ja està, vull dir, ja veus que no vinc a portar una recepta avui, porto algú molt senzillet, no m'ho he currat gaire, però vinc a recordar un producte que crec que no es fa servir gaire, però que el podem trobar passejant pel bosc i està boníssim.
Quin gust et deixa el saúc?
Quin gust et deixa? És que clar, diré floral, però...
Ha estat molt fàcil, eh?
Però mira, t'haig de dir que també al costat del saúc hi havia una altra planteta que anava caminant i em vaig aturar per l'olor. l'olor no era... no tenia res a veure amb el sabor. Què passa? Que aquesta flor és tòxica. La, no, no la del saúc, eh? L'altra que comento. És tòxica, però està molt bona. I ara a mi se m'ha ficat al cap, però necessito l'ajuda d'algun químic o algú que m'ajudi a extreure el sabor d'aquesta flor per poder-la aplicar a la cuina.
Bueno.
Perquè se m'ha ficat al cap, eh? Està molt bona.
Tema complicat, eh?
Jo la si vaig tòxic, provar, jo la vaig provar, però...
Val, però estàs viu.
Aquí estem.
Molt bé.
Tu què has portat, Davinet?
Jo porto un vi de Ribera del Duero avui. Avui marxem una miqueta, deixem els vins catalans, per recordar també Ribera del Duero. Porto un vi d'una bodega bastant peculiar, bastant, en aquest cas sí que, tot i la producció que fan, sí que és bodegueta, que deies al principi, porto el Preludio Sei Solo. Vale? Això és d'un italià que va muntar un vaixell molt gran que és Ocean, que segur que molts coneixeu. Quan es va cremar d'Ocean va muntar la seva bodegueta petita i va dir que faria només dos vins potenciant una mica el que era Ribera del Duero i el que donava a Ribera del Duero. Els dos vins són Sei Solo i Preludio Sei Solo, germà gran i germà petit. Jo en aquest cas porto el Preludio perquè en relació a qualitat-preu crec que és un vi que d'aquí pocs anys se'n parlarà moltíssim i pujarà moltíssim, per tant, ara que és un vi que està al voltant dels 25-30, és moment d'aprofitar. Res, destacar molt la zona on estan, vale? Que està al Triangle d'Or de Ribera del Duero, per tant, vi molt elegant, molt finet en boca i amb molta potència del Tempranillo.
Amb què podríem maridar això?
Bueno, al final, Ribera del Duero sí que és plat més contundent, però sin passar-nos. No, perquè al final no és el clàssic Rioja, que és molt pesat, sinó que és sempre molt més finet en boca. Per tant, cans de la brases, alguna coseta de cocció, rotllo estofat, que no sigui extremadament potent, t'hi va la mar de bé.
Jo ara he posat parpatant a la brasa, m'aniria bé o què?
Perfecte.
Pinto després les verduretes de guarnició amb una miqueta del gris del pernil i...
I ja està.
Brutal.
Ja està, ja ho tens. Molt bé.
Què, Eric?
Jo anava a dir-te, dic, hòstia, ha començat aquí amb carns a la brasa, això i tal, i pensava, dic, ostres, inclús amb un guisat senzillet, no?, un pollastre amb escamarlans, evidentment tiro cap a la terra i tiro cap a casa, no?, que l'estem fent ara, ha sigut una de les noves incorporacions de la carta i està agradant moltíssim. Parlem de guisat, parlem de plat contundent, però a la vegada molt, molt sutil, no? Un pollastre, un escamarlà, que no són productes
molt pesats,
això mateix. Crec que encaixaria força bé amb aquest vi.
Perfectament.
Ja saps, només has de posar el vi i ja està.
I continuem.
Cada un dia i ja està. Molt bé.
Quan quedem els tres?
Exacte, hem de quedar un dia els tres per fer aquest pollastre amb escamarlans i jo porto...
No, perquè faci.
Va, correcte.
Jo poso el pollastre, ell posa el vi...
I jo l'estómac.
Ens faltarà això mateix.
Molt bé. Gràcies per venir, Eric.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Espero que hagis estat bé.
Sí, super, super, super.
Molt bé. Agrair també a la nostra cuina, el Toni González, que com cada setmana el tenim aquí darrere.
Bueno, una abraçada. Que vagi molt bé.
Molt bé, fins una altra. Esmolant el ganivet.